IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vendrell.
Bon dia. Les informacions de darrera hora arribades des de Veneçuela respiren a la d'esperança amb imatges de diversos rescats de supervivents sota els enderrocs, quan es compleixen 4 dies del doble terratrèmol que ha devastat bona part del país. La foscor, això sí, la posa al balanç de víctimes, que no deixa de sumar. El Ministeri Espanyol d'Exteriors xifra en 9 els ciutadans que han perdut la vida mentre els desapareguts s'eleven a més de 130. Un desastre natural que desperta solidaritat. A Son Sardina s'ha creat un punt de recollida d'ajuda humanitària per enviar als damnificats. Tot d'una hi serem en directe per conèixer en detall aquesta iniciativa que, hem de dir a més, no és l'única en marxa a les Balears. Abans, els titulars es diumenge 28 de juny. Investiguen una agressió masclista a Palma. Un home ha estat detingut per suposadament haver agredit la seva exparella. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. Haurien complert un ordre d'allunyament per presentar-se al domicili de la víctima. A més, es va autolesionar i va necessitar assistència mèdica.
Ingressades 3 dones embarassades que viatjaven a bord d'una embarcació irregular interceptada i cap vespre a Cabrera.
Varen ser traslladades d'urgència en helicòpteres són espases en estat greu. Ja són 13 les embarcacions interceptades per entrada irregular a les Balears amb més de 230 persones a bord.
Acabar amb el rebuig social i la violència contra el col·lectiu LGTBI+, és un dels clams de les marxes del Dia de l'Orgull.
2 manifestacions diferents recorreran Palma avui a Ero Baixa a partir de les 6:30. Els convocants defensen que l'auge del discursos reaccionaris han incrementat el rebuig cap al col·lectiu.
I en els esports, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Taco Masano no continuarà al Real Mallorca, així ho ha confirmat el club vermell. Amb el japonès ja són 4 futbolistes que no segueixen amb el primer equip. Mafeo, Murici, Mascherell i el mateix Asano. I en tenir recordar que Alessandro Davidovic després de superar ahir en 2 sets al nord-americà Ethan Quinn a la final de l'ATP 250 Mallorca Championships aconsegueix el seu primer títol d'ATP després de jugar amb l'ADI la seva 7a final.
Més calor i temperatures que s'enfilen avui, tot i que s'espera un canvi de temps les pròximes hores. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui tancam el darrer cap de setmana del mes de juny i ho feim en dinàmica d'estiu i de temperatures elevades. De fet, el termòmetre torna a superar els 37 graus a punts de l'interior de Mallorca i l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc també a la Serra Tramuntana, al nord de l'illa, el tenim al ponent i a l'interior de Mallorca. Això sí, a la zona del Llevant, amb vent de component est, ara mateix no tenim avís actiu. Tampoc en tenim a Menorca i a les Pitiüses, on les temperatures queden entre els 30 i els 35 graus. Tot això amb alçada en general bastant assolellat, però avui cap vespre arribaran alguns núvols de base alta, començant per les Pitiüses, i podrien avançar també a Mallorca i a Menorca a darrera hora del cap vespre. La situació marítima bastant tranquil·la a tot arreu. Per demà tenim alguns canvis. Aquesta setmana davallarà la temperatura. Tindrem una normalització, sobretot a Menorca i en el nord de Mallorca. Demà es configura un poc de vent de component nord i això provocarà una davallada d'entre 3 i 4 graus en aquests indrets. En el ponent, migjorn i a les Pitiüses no es notarà gaire. A més, tindrem sol amb la presència d'alguns iguls als quals que nivolet baix puntual i veurem si a partir de dimarts fins i tot poden veure qualque ruixat d'evolució a punts de l'interior de Mallorca.
Gràcies, Tomàs. Em dedica per passar millor aquesta calorada. Són imprescindibles els refugis climàtics, on refugiar-se precisament de les altes temperatures. Les botigues amb aire condicionat s'han convertit en una opció per a molts ciutadans. Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els equips d'emergències no aturen la recerca per trobar supervivents d'un devastador doble terratrèmol que ja ha costat la vida a 1.430 persones a Veneçuela. De moment, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha anunciat que la xifra de ciutadans morts se situa en 9, amb 131 desapareguts i 14 persones localitzades sota els enderrocs.
Passen les hores i la situació es torna cada vegada més crítica. Tot i això, ningú perd l'esperança i es succeeixen les històries de miracles.
Arriba, arriba.
Són els crits d'un nadó de 9 mesos que ha estat rescatat després de 72 hores sepultat. Els equips de rescat veneçolans i els provinents de més de 20 països treballen conjuntament de contrarrellotge sobre el terreny. Cada minut compta. Aquesta matinada han arribat els reforços de l'UME, el país caribeny, amb la qual cosa ja en són 120 els efectius desplegats. També hi ha bombers de la Comunitat de Madrid sobre el terreny i un d'ells és Lorenzo Pérez, que narra així el que s'està vivint.
Nos ha sorprendido porque han sido dos terremotos de gran gravedad y ha hecho mucho daño a la ciudad. Hemos colaborado en el rescate de personas vivas y lo que tristemente hay muchos más fallecidos.
L'ONU xifra en 6.700 milions de dòlars els desperfectes causats per la tragèdia que afecta més de 7 milions de persones, moltes d'elles amb grans necessitats materials enmig d'un procés de dol profund. Escoltem els testimonis sobre el terreny.
Ya yo tengo 3 días buscando comida, ahora estoy buscando medio ropita, porque de verdad que toda la ropa me la voló, se me fue todo.
Esto es devastador y todavía se sigue viviendo sismo que está repitiendo, pues. Que no es fácil, pues. Es difícil. Todo Caribe está devastado.
L'avió militar que l'exèrcit de l'aire va enviar dijous passat a Veneçuela ja aterrat a la base aèria de Torrejón d'Ardoz, a Madrid. A bord han retornat 96 repatriats de 8 nacionalitats diferents, 76 de les quals espanyols.
Un desastre natural, com dèiem en començar, que ha despert la solidaritat. A Son Sardina, la parròquia de la Immaculada Concepció, continua en marxa el punt de recollida per recaptar fons i ajuda humanitària per aquesta tragèdia. Allà hi és el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia. Quin és ara el següent pas perquè arribi aquesta ajuda als damnificats?
Bon dia. Doncs una de les pròximes passes serà que tots aquests productes aniran fins a entitats veneçolanes a València i ja conjuntament amb agències de repartiment faran l'enviament cap a Veneçuela. Precisament avui té lloc aquest punt de recollida a Son Sardina perquè el vicari d'aquesta parròquia, Albert Marchant, és veneçolà i ha anunciat que realitzarà a partir de demà, juntament amb l'associació Vent Balears, les gestions pertinents perquè el pròxim divendres hi hagi un gran punt de recollida d'ajuda a la plaça d'Espanya España de Palma. L'escoltam.
Desde que aconteció el terremoto en Venezuela, he dispuesto a la parroquia, en los espacios parroquiales de aquí de Son Sardina, como un punto de encuentro y de acopio para recibir todas las donaciones que sean indispensables o de primera necesidad para luego ser enviada a Venezuela. Hoy
els productes que més estan rebent són bolquers per als infants i diverses medicines. També ens comenten Vent Balears que el que més es necessita són eines com pales i diferent equipament com guants i mascaretes perquè es pugui ajudar a treure a les víctimes de les runes. Aquest material, diuen, és molt urgent i per això demanen que es realitzi per mitjà d'una donació a través de Càritas o de Vent Balears, on la informació està ja a les seves webs i xarxes socials per tal que ho comprin el més prop possible del lloc de la tragèdia. A més, molts veïnats de la zona de Son Sardina també han volgut apropar-se per deixar ajuda.
La dona que és d'allà, pues, ella, com ja té el seu temps, quan vivia a Venezuela, ja està implicat en grups d'aquestes menes, pues, em va dir que venguéssim. I precisament molt bé, perquè ja ha estat xerrant amb aquesta gent, que tenen bastantes qüestions per ajudar a la gent d'allà.
Citando kit de higiene personal, medicamentos, kit de Cruz Roja, también estamos solicitando agua potable. Obviamente todas estas cosas que estamos pidiendo el día de hoy van a tener un envío un poco más lento, va a llegar un poco más tarde al país, pero igual se hace eco de que se sigue solicitando esa ayuda porque va.
I a Son Sardina, aquest punt seguirà tot l'hora baixa i a partir de demà també hi haurà habilitat un altre punt de recollida a Palma a l'Associació de Majors de Son Cladera, al carrer del Canonge Antoni Sancho 1, de 5 i mitja fins les 8 i mitja del capvespre.
Gràcies, Lluís Hernández, en directe des de Son Sardina. En aquesta recollida animam a tothom a que hi dugui el que pugui. Dues i nou minuts, continuem amb més notícies de la jornada. El balanç d'embarcacions interceptades per entrada irregular a les Balears suma ja un total de 13, més de 230 persones a bord. En aquesta darrera jornada, dues barques han estat localitzades a Formentera.
La primera, amb 17 persones a bord, ha estat albirada a la costa de S'Estofador i la darrera, a migjorn, amb 8 persones més. De fet, gran part de les embarcacions que han localitzat des de divendres ha estat a les Pitiuses, especialment a l'illa del Sud. I en una d'elles hi viatjaven tres dones embarassades que varen ser traslladades d'emergència a l'Hospital de Son Espases per revisar el seu estat de salut. Hores d'ara hi romanen ingressades.
Investiguen una agressió masclista a Palma. Un home ha estat detingut per, suposadament, haver agredit la seva exparella després de trencar un ordre d'allunyament i presentar-se al domicili de la víctima.
La va atacar agafant-la pel coll i abans de partir va rompre una vidriera amb el puny i es va fer una ferida profunda al bíceps. Els policies van haver de practicar-li un torniquet per evitar que morís de sagnat. L'ara detingut està acusat de maltractament, lesions i trencament de mesura cautelar. Recordem que el 917-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 0716. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
I la policia de Santa Eulària i la Guàrdia Civil han continuat aquest dissabte vigilant el trànsit de vehicles i gent cap a festes il·legals al municipi eulerianc. Les darreres hores, a primera hora del matí i al final del dia, s'han centrat en Santa Gertrudis, però els dies previs ja s'havien desplegat controls a zones com la de Jesús i Can Ramon.
Així, només aquest dissabte s'han donat al l'alto 24 vehicles i conductors sospitosos. S'ha aixecat una denúncia de 4 per infraccions de la normativa del trànsit. A més, s'han immobilitzat un cotxe per un presumpte de consum de drogues de la persona que el conduïa, segons han explicat les autoritats. Un altre conductor ha fugit del control i tot i que l'han alcançat, han acabat perdent-li la pista. L'Ajuntament de l'Orient recalca que aquest operatiu, quan jo forma part del Pla d'Acció per dissuadir de l'organització de festes il·legals. Juan Carlos Rosselló, regidor de Seguretat Ciutadana de Santa Eulària del Riu.
Pensam que és l'única manera, i és la manera, per lo menys, més eficaç per aturar aquestes festes i, per tant, evitar les molèsties en els nostres veïns.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Avui tancam el darrer diumenge de juny amb més calor i temperatures que s'enfilen. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat de nou l'avís groc a Mallorca, excepte, això sí, al llevant d'aquesta illa. També emergències manté l'IG0 nivell groc per altes temperatures, que poden superar els 37 i 38 graus. A més, hi ha risc d'incendi forestal elevat i moderat arreu de l'arxipèlag. Emergències recomana a la població prudència, seguir els consells per evitar cops de calor com evitar el sol a les hores centrals del dia i mantenir-se hidratats. En aquest context, vos explicam que un refugi climàtic ofereix durant l'estiu un espai climatitzat de lliure accés. A Menorca és un concepte que encara no està molt desenvolupat. Alguns comerços de Mou, però, han començat a notar més afluència de gent que entra cercant temperatures agradables.
Amb els termòmetres marcant màximes de 33 graus i els carrers plens de gent, les botigues sospiten que els vianants entren motivats per la calor i passen el temps mirant els productes mentre refresquen. En tot cas, expliquen els comerciants, els beneficia aquesta pràctica perquè molts d'ells acaben comprant els seus productes. Ho constata Mireia Delgado, encarregada de la botiga Oasis i a dos clientes d'altres comerços.
Jo troc que hi ha molta gent que entra perquè de per si ja li agrada la roba, però sí que el tema de que hi hagi aire condicionat fa que es quedin més estona i estiguin mirant més estona. Fa tanta calor, al final entren també cercant un pot de refugi i segurament troben alguna coseta que els encanti.
Tengo que tener mi tiempo cuando voy a comprar algo. Después estoy disfrutando el aire acondicionador.
Quan entres a les botigues és un aire fred que dius, bueno, aquí estic bé, però just surts, és tot aquest aixafogor.
Per setembre es confia començar les proves de càrrega de la planta Llucmajor per fer compost de residus orgànics. Unes noves instal·lacions que han de permetre donar resposta a una demanda creixent d'aquesta classe de producte que es genera a partir de la reutilització de la fracció orgànica dels nostres fems, que són sobretot aliments i poda. Arriba ja a les 60.000 tones anuals tractades a l'única planta disponible fins ara, la de Tirme i Amarratxí.
La reutilització de les restes de menjar que surten de les cuines i menjadors, sobretot de grans establiments com hotels, per fer compost, en què s'adoba la terra, permet tancar el cercle. Més encara quan serveix a produir noves hortalisses, fruites i fins i tot vins, que acaben consumint les mateixes cadenes hoteleres d'on surten les restes d'aliments reutilitzades. Joan Mateus, responsable de comunicació de Tirme.
El compost que nosaltres enviem en el pagès, que és el que després genera aquest nou producte, és proporcional a la quantitat d'orgànica que se genera a l'hotel. És a dir, l'hotel que millor recicla, que més matèria orgànica genera, queda premiat amb major compost en els pagès que té liat, per tant, amb més producte local per poder comprar. No?
La cadena mallorquina Garden va ser pionera fa anys en la gestió dels residus, dels seus menús per fer compost per producció ecològica, quan encara no existia la recollida selectiva municipal. Ara han fet una passa més, reduint la petjada de carboni gràcies a mitja dotzena de plantes de biomassa distribuïdes per l'illa. Per allí passen les seves restes de poda i també la dels ciutadans que les hi vulguin dur. Gabriel Llobera, director de comunicació del grup Garden.
Al final, és una iniciativa privada, però té característiques que situen aquest projecte com una infraestructura d'ús col·lectiu. Al final és un servei on el ciutadà, cada un dels pobles on tenim un punt, poden anar i de forma gratuïta poden deixar els seus restos de poda. Nosaltres, en lloc de cremar-los, els valoritzem a través de la trituració i un tractament físic a cada una de les plantes.
L'aposta per la sostenibilitat ambiental per part de les empreses hoteleres és una estratègia de negoci que també cerca empatitzar amb el client i fidelitzar-lo. Bé sigui fent-lo partícip de la seva contribució a la reutilització de recursos i la promoció del producte local, bé sigui generant-li consciència de l'importància que té per preservar l'illa.
La matèria orgànica representa prop del 40% dels residus que generam a casa, però a Eivissa només un 10% es recull de forma separada. Per conscienciar la ciutadania sobre la importància de reciclar correctament aquesta fracció, Cretis for the Planet ha posat en marxa una nova campanya a l'illa. Ens explica Esther de Miguel.
Hem sortit al carrer per comprovar si la gent sap què s'ha de tirar al contenidor marró.
El contenidor marró jo llançaria pues, les restes, no? Pues, restes de peix, de poma, de fruites, verdures, car...
Restos d'alimentos, productes perecederos.
Todo lo que es alimentos o restos.
Aprovades, tot i que manquen alguns exemples més, ho explica Harmonita Torres, organitzadora de programes educatius de Creatives for the Planet.
Todos los restos de comida, por ejemplo el café, incluso las servilletas de la cocina...
Però actualment només el 10% d'aquests residus arriba al contenidor marró a Eivissa. Ara la plataforma ecologista ha impulsat una campanya a l'illa que vol fomentar la correcta separació de la matèria orgànica. A Canaputxa, els residus orgànics es transformen en compost per a ús agrícola i en biogàs per generar energia. Sentim de nou Ita Torres i després Jorge Pineda, director creatiu de la campanya.
L'objectiu d'aquesta campanya també és reduir els residus i per al 2030 volem ser una isla que pugui ser pionera i exemple per a altres regions del Mediterrani.
Un repte que, segons els impulsors d'aquesta campanya, comença amb una decisió senzilla a cada cuina.
Més de la meitat de les persones que es declaren LGTBI+, han estat víctimes d'una situació d'odi en el darrer any a Espanya. Fa referència a assetjament, discriminació o agressions físiques. En aquest darrer cas, de fet, s'han triplicat i dues de cada 10 persones d'aquest col·lectiu declara haver estat víctimes, segons l'informe Estat de l'Odi LGTBI+, 2026, que ha elaborat la Federació Estatal d'aquestes entitats. Un context de violència i rebuig social amb conseqüències directes sobre la salut mental i que és un dels clams de les marxes reivindicatives que se celebren avui arreu del món.
A Palma hi ha convocades dues manifestacions pràcticament simultànies. La convocada per Benamics començarà a les 7 del capvespre a la plaça d'Espanya i la d'Orgull Crític Mallorca serà el mateix indret, però mitja hora abans. Les diverses organitzacions convocants defensen que l'auge dels discursos reaccionaris han incrementat els rebuts cap al col·lectiu. Tatiana Casado, presidenta de Benamics.
Hi ha un auge dels discursos d'odi i crec que basta mirar les xarxes socials, es que rufen. Volem pensar que no és tota la societat, se copina així, però de veres que es garrifa. Vull dir, estem anant a pitjor, no hi ha cap dubte.
Per Joan Cervera, portaveu d'Orgull Crític Mallorca, la situació actual tan sols revela una realitat que sempre ha estat present.
no és més que el resultat de la caiguda de caretes, d'un odi que sempre ha estat allà, d'un rebuig que sempre ha estat allà, que ara se li cauen les màscares, se normalitza i això du a que els matxirulos no tinguin escrúpols a l'hora de mirar-nos malament, de comentar-nos, d'insultar-nos o, en última instància, d'agredir-nos. Però vull remarcar que és una cosa que sempre ha estat allà.
El recorregut de les manifestacions suposarà el tall del trànsit d'avingudes en sentit mà entre els carrers Baró de Pinopa i Nuret d'Una. També es tallaran la Rambla, Joan Carles I, Born, Conqueridor i la plaça de Cort. L'afectació serà de les 6 de l'hora baixa a les 9 del vespre.
I en contraposició a aquesta crítica que fan les entitats, el govern assegura que sí està implicat amb el sector. La Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència ha destinat 590.000 euros a la convocatòria de subvencions per a projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere i per a l'erradicació de la LGTBI-fòbia en els darrers 2 anys. Suposa un increment del 195% respecte a la convocatòria anterior, que estava dotada amb 100.000 euros.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El que sentiu és un tast del que passarà avui a la Seu de Palma, el concert homenatge a Joan Alcover, que podreu seguir també en directe per IB3 Televisió quan faltin 5 minuts per les 8 del vespre. Es commemora el centenari de la primera interpretació de la versió musicada de la Balanguera a Palma.
Un concert organitzat per l'OCB i que interpretaran la Jove Orquestra de les Illes Balears i la Filarmònica Pororenca, acompanyats per un grup de xeremies. El president de l'OCB, Antoni Llebrés, es posa així l'esperit de l'actuació, que diu és molt més que música.
Coincideix amb el centenari de l'estrena a Palma, que va tenir lloc en el Teatre Líric, tal dia com avui, un 28 de juny, i per això ho hem volgut fer coincidir. Estem segurs que serà un dia per recordar, serà un concert únic a un espai magnífic com el La Seu, i crec que novament viurem un dia d'aquests d'emoció col·lectiva cantant tots junts la Balanguera.
En aquest concert s'interpretarà també la sinfonia La Serra de Tramuntana, del compositor companer Antoni Mairata. Una oda musicada que és paratge natural a què donaran vida la Jove Orquestra Illenca, l'Orfeó de la Universitat, la Coral de Sant Joan i la solista Irene Gili.
El Museu Etnogràfic de Can Ros ha viscut una doble estrena amb el primer concert de les nits de Museu d'enguany i també la presentació a Eivissa de l'espectacle Turmerí, del duet Arenà i que ha recorregut a Europa. En té els detalls Alberto Ferrer.
Per Lara Magrinyà i Anna Sala, les dues meitats de l'Arenà, aquesta nit de dissabte ha set especial perquè han presentat la seva revisió personal de la música tradicional eivissenca al públic que més l'entén. Turmerí sona a tambor, flauta i espasí, però sobretot sorprèn pel cant redoblat, passat pel tamís electrònic que les caracteritza. Estan aconseguint que la seva música soni arreu, però Lara confessa que era la primera vegada que tocaven complet el seu espectacle a Eivissa i hi havia nervis.
Estem una mica nervioses, però també emocionades, perquè creiem que tindrà una bona rebuda. Al final són músiques eclèctiques, no? Hem estudiat música clàssica, però després hem fet música moderna, i això és realment és un homenatge a la música tradicional d'Eivissa i Formentera.
El cant redoblat és un repte, però el superen amb nota, amb una molt bona acollida de Turmerí allà on l'han presentat. Anna és la meitat catalana del duet.
Puc dir que redoblo una mica, però bueno, ha sigut un procés bastant llarg, o sigui, he hagut de practicar, m'he quedat afònica unes quantes vegades. Gustós és molt una paraula molt, molt encertada, perquè va anar directe, vull dir, va fluir directament del primer dia que ho vam provar, vam veure que els dos mons casaven superbé, i a partir d'aquí ha anat sortint sol, o sigui, sembla que el redoblat i el cinte siguin una mica la mateixa cosa.
És un espectacle que ho incorpora tot. Música i dansa amb una posada en escena molt cuidada. Acaben d'actuar a Polònia, Dinamarca i els Països Baixos i les properes parades de l'Arenà les tenen a Catalunya, la República Txeca i Mallorca abans de tornar a Eivissa a l'agost.
Amb la cultura arribam a les 2:24, una pausa per la publicitat i els esports.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps per la informació esportiva. IB3 Ràdio, Takuma Sano, ja és història. El Real Mallorca ha fet oficial avui de matí la no continuïtat del futbolista japonès. Sense gaire incidència en el joc vermell, la seva etapa al Mallorca ha estat, sense cap dubte, decepcionant. Al llarg de les dues temporades a l'illa només ha jugat 46 partits oficials, fent 3 gols i només donant 2 assistències. Un balanç força pobre per un futbolista que ni molt manco ha fet oblidar el coreà Kagin Lee i que ha estat més temps lesionat que a disposició tant de Jagoba Arrasate com de Martín Demichelis. Torna al seu club d'inici, el Salfretse Hiroshima del Japó. A la marxa d'Asano ja són 4 els futbolistes que ja no hi són. Morici, Mafeo, traspassats, mentre Asano i Omar Mascarell, aquest darrer sense confirmació del club, tampoc continuen al Mallorca. Pendents de continuïtat, però sense gaires opcions de continuar, de seguir, estan Javi Llabrés i el porter Pichu Cuellar, així com els cedits Mateo Josep, Sito Lubumbo i Maras Cúmbula. De fitxatges, doncs res de res. Només recordar, això sí, que d'aquí una setmana arranca la pretemporada del Real Mallorca amb Luis García ja a l'illa planificant el que ha de ser una pretemporada intensa, sobretot en quant al capítol de sortides i arribades. Espanya ja sap el camí que ha de fer si vol arribar a la final de la Copa del Món. Ara toca enfrontar-se dijous que ve la 9 Àustria als 16 de final. Els vuitens, si es classifiquen, es podria veure les cares amb Portugal o Croàcia. A quarts de Luis de la Fuente podien creuar-se amb els Estats Units, Bòsnia o Senegal. Fins a semifinals, Espanya no jugaria davant Alemanya o França. I si el combinat nacional arriba a la final, es podria jugar el títol contra Argentina o el Brasil. Això són, evidentment, suposicions. L'autèntica realitat, i aquestes són informacions oficials, és que dels relacionats Jeremy Pino i Nico Williams, al manco, les darreres notícies no són en principi pessimistes. En el cas de Pino no pateix fractura, sinó un esquinç a la clavícula, mentre que Nico Williams pateix un fort cop al seu abductor dret. Ara cal vigilar les seves evolucions clíniques. La sisena edició de l'ATP 250 Mallorca Championship té nou campió Alejandro Davidovich, que després de 7 finals va sumar ahir el seu primer títol a l'ATP. Davidovich es va imposar al nord-americà Ethan King, número 63 del món, en 2 sets, 7-6 i 6-3. Escoltant les valoracions del mateix Davidovich, molt content per poder celebrar el seu primer títol d'un torneig ATP als seus 27 anys.
He roto una barrera, ¿no?, de finales y eso me da mucha confianza para seguir trabajando con mi equipo, para seguir creyendo y pensar también en alto.
El bàsquet Real no jugarà la pròxima temporada. La tercera federació, antiga Lliga EVA, el club presidit per José Bueno, renuncia a la categoria davant l'impossibilitat d'afrontar la despesa econòmica que suposa jugar en categoria nacional. La passada temporada va estar a punt de no jugar. Enguany ja segur que no ho farà. De fet, els seus drets esportius els ha venut al quart de Girona. José Bueno.
La decisió final és dolorosa i és molt meditada, però no tenir la possibilitat econòmica de mantenir un equip a la tercera FEB perquè vosaltres els diners que se'n van a la cantera es perdin, no podem mantenir-ho. Farem tot el possible per tornar a optar d'aquesta competició on podem dar sortida dels joves d'Eivissa que es vegin fora d'Eivissa a jugar.
I ara, 5 cèntims, en quant a plana poliesportiva, en gimnàstica artística, el Xalsca es penja el bronze a la final de la Lliga Iberdrola. En la final a 4, disputada a Pamplona aquest cap de setmana, l'equip mallorquí va pujar al tercer calaix del podi. El títol va ser per l'Hospitalet, seguit de l'Egiba. En natació, Balears va sumar i 3 medalles als Campionats d'Espanya en natació que es celebra a les piscines de Son Hugo a Palma. Estela Tonrat i Hugo González van obtenir l'or a la prova del 200 esquena. I la mínima pels campionats d'Europa. A més, Bet Abad va fer bronze a la prova dels 400 estils. I acabam amb pàdel recordant que Gemma Trey del Fibrea es van acomiadar ahir del Premi al Pàdel de Valladolid després de caure a la seva semifinal davant Ariana Sánchez i Andreu Ostero en 12 en un partit que va tenir una durada d'1 hora i 48 minuts. Fins aquí els esports.